Ara seguirem parlant d'altres temes, però vull introduir en la conversa a la portaveu de l'altre grup parlamentari que va donar suport a aquestes conclusions i que, per tant, també va votar a favor. Va ser la CUP i tenim en línia al telèfon l'Anna Gabriel, la seva portaveu. Senyora Gabriel, bon dia.
Hola, bon dia.
Què espera vostè del Tribunal Constitucional d'avui?
M'imagino que la suspensió, com a mínim, no?, de la votació que vam celebrar l'altre dia. I a partir d'aquí, doncs, jo intueixo que, i com deia que escoltava, no?, el que comentava en Jordi Turull, hi ha molt poca fonamentació legal perquè puguin anar massa més enllà. Per tant, entenc que no es produirà cap altra conseqüència de moment. Però, vaja, també és cert que és un tribunal que jo crec que la seva principal característica és que està innovant permanentment. Per tant, no ens hauria de sorprendre que pogués resoldre qualsevol altra qüestió, independentment que hi hagi fonamentació jurídica per fer-ho o no.
I creu que s'atreviran a inhabilitar Carme Forcadell com a presidenta del Parlament o que vagi contra els parlamentaris o no?
Hauria de dir que no perquè no hi ha fonamentació, perquè, per exemple, amb la declaració que vam votar el 9 de novembre, hi ha hagut requeriments dels ajuntaments que l'han votat en seu de suport, però, en canvi, a les diputades que vam fer-ho el dia 9 de novembre no ens ha arribat cap requeriment. No? Per tant, jo crec que també hi ha una certa consciència de que és important, doncs, que quedi clar que hi ha passos que no es poden fer, però alhora calibren, crec, bé, doncs aquí hi han d'apuntar, no? I per tant, jo diria que en aquest moment, políticament, que és com actua el Tribunal Constitucional, no és convenient plantejar una inhabilitació a la presidenta del Parlament. De totes maneres, insisteixo, desconec profundament la seva agenda oculta i, per tant, doncs, qualsevol cosa és possible.
Té vostè també la sensació que els magistrats del Tribunal Constitucional estan una mica incòmodes en aquest nou paper com a sala penal i que fins i tot és allò que s'estan passant la patata calenta del govern central al tribunal, del tribunal al govern i tot, com si ningú volgués acabar de fer el pas?
Que és molt estrany, perquè la reforma del Constitucional li confereix unes atribucions que no és pel que el Tribunal va estar concebut en el seu origen, no? I per tant, des d'una perspectiva, ni que sigui eminentment constitucionalista o garantista, el paper que li otorguen, doncs és obvi que incomodi fins i tot aquells que són tan defensors de l'òrgan, no? I el problema també és que amb tot plegat, i ara quan us he sentit, no?, en la part que m'ha precedit, es converteix en un debat jurídic de tal envergadura que al final jo crec que la gent també li falten elements, no?, per acabar seguir el que es pot estar succeint. Jo crec que el que s'ha de fer és situar el debat en el terreny polític i no en la intríngula jurídica.
Si, com vostè diu, no és allò, es pot preveure que fins i tot puguin anar o contra Carme Forcadell o contra algun parlamentari, perquè no se sap molt bé cap on poden tirar, què s'hauria de fer en cas que passessin aquesta línia?
Jo crec que hauríem arribat definitivament a un punt de no retorn, no?, en la manca de democràcia de l'estat espanyol, perquè voldria dir que els diputats o diputades electes a un Parlament no tenen la possibilitat de debatre sobre allò que decideixin. La cosa no passa en cap cambra de representació parlamentària del món. I entenc, doncs, que l'excepcionalitat seria absoluta i llavors ja no seria tant, no?, el procés o la inhabilitació contra una o determinades persones, sinó que seria l'assenyalament de la democràcia en si mateix. I, per tant, doncs, hauríem de respondre, i entenc que el país respondria d'acord amb una crisi de tal magnitud com seria això.
El Jordi Turull deia que sí, amb el cap amb el que estava dient l'Anna Gabriel, no?, d'arribar a un punt de no retorn, si és que
sí,
traspassant aquesta línia. No?
Exacte, que allò ja no és allò de la determinació només del tema del procés, sinó que és carregar-se drets fonamentals. És allò que deia abans, se'ns estan dient a Catalunya, vostès, hi ha una sèrie de drets, la llibertat ideològica, la llibertat d'expressió, etc., que els diputats que els representen no la tenen, directament. I vostès, a partir d'aquí, parlaran i debatran sobre el que nosaltres els hi diguem. Això és inaudit, això és carregar-se el parlamentarisme i, per tant, també la base de la democràcia.
Però a banda d'això, que és obvi, doncs també hi ha un altre fet, que és que la gent, com deia, que no té per què estar al cas de la intríngula jurídica, de si hi ha fonamentació o no, o amb quin article se sustenta, segons quina actuació, magnifiquen, distorsionen i acaben desenfocant el que està passant, no? És a dir, si ja estan a punt o es plantegen inhabilitar la presidenta d'un Parlament, deu ser que alguna cosa molt greu està passant, no? I quan, en canvi, expliques que el que ha passat és que hem sotmès a debat i aprovació les conclusions d'una comissió d'estudi, doncs ja es veu que no es correspon, no? La magnitud, la transcendència i la gravetat dels plantejaments que hi ha amb el que realment van fer. I per tant, jo crec que hi ha una altra responsabilitat, a banda, no? De l'atac al parlamentarisme en si mateix, i el fet de que la gent acaba tenint una idea absolutament distorsionada i desinformada del que està passant. I això també em sembla que hauria de ser absolutament sancionable, perquè doncs, els representants polítics o la judicatura no està ni per confondre, ni per intoxicar, ni per desinformar, sinó que està per vaja, exactament pel contrari.
Doncs estarem pendents de què és el que passi avui en aquesta reunió del Tribunal Constitucional. Ara seguiré parlant amb el senyor Jordi Turull sobre altres temes. Deixi'm preguntar-li per dues coses, perquè així després podré basar-me en el que vostè digui en l'entrevista amb el senyor Turull. Aquest cap de setmana primer es va assegurar que la CUP demanava que el referèndum es fes a la primera meitat del 2017. Després ahir Benet Salell es va dir que no era ben bé una línia vermella. Quina és la posició de la CUP respecte a aquesta moció de confiança del president Puigdemont? I si vostès posaran la convocatòria d'un referèndum com a condició?
Nosaltres hem plantejat la qüestió del referèndum, ens sembla, i com es pot comprovar en el moment polític en el que estem, com la possibilitat de posar al servei del país un instrument democràtic de primer nivell, és a dir, un instrument en el que la gent pugui expressar-se en clau de si és partidària o no d'aquesta República Catalana, i entenem que això s'ha de fer el més aviat millor, perquè, no? Perquè jo crec que sí, ho expressa una part importantíssima d'aquest país, perquè aquesta pot ser la voluntat de la majoria de la cambra catalana, i també perquè, insisteixo, podria ser l'instrument que acabés de dirimir de forma definitiva doncs, la creació d'aquesta República Catalana i que tingués un reconeixement internacional que ens és imprescindible. A partir d'aquí, evidentment, la convocatòria d'un referèndum no depèn només del que plantegi la CUP Crida Constituent, hi ha molts altres agents que l'han d'avalar, i jo crec que estem en aquest context, no? El context en el que hem posat el referèndum sobre la taula, jo crec que cada vegada hi ha més gent que entén que efectivament podria ser doncs, no? una bona fita i sobretot, insisteixo, un bon escenari tenint en compte el context que s'ha creat, però insisteixo, no depèn només de nosaltres, perquè nosaltres celebrarem que el president Puigdemont en el discurs que faci el mes de setembre ho plantegi. Però no ho celebrarem perquè és una concessió a la CUP, perquè l'exercici del dret a l'autodeterminació no és la concessió a un grup o un altre, no és satisfer.
Però vull dir que no la posen com a condició sine qua non. És a dir, si apareix, benvinguda sigui.
Vaja, nosaltres el que entenem que és la condició, no de la CUP, sinó de la majoria parlamentària, és que en aquests 18 mesos es faci efectiu l'exercici del dret a l'autodeterminació, perquè això era una legislatura excepcional que naixia amb aquest únic objectiu, en clau de ruptura amb l'estat espanyol. Després, evidentment, hi ha tot d'altres qüestions a considerar. Per tant, entenem, esperem i creiem que així serà, a més, doncs que el discurs que plantegi el president en relació a la qüestió de confiança abordarà el repte del tram final de la legislatura, que és efectivament l'exercici del dret a decidir.
I l'última, des del govern s'assegura que la moció de confiança va lligada a pressupostos. Vostès ho entenen també així o no?
Nosaltres també hem dit de forma reiterada que entenem que la qüestió de confiança, que el president és lliure de plantejar-la, però que creiem que no és bo d'alguna manera, no? que es confongui amb el que és un full de ruta compartit, en aquest cas amb Junts pel Sí, en relació a aquest objectiu de ruptura. Per tant, en la mesura que en la qüestió de confiança hi plantegem més elements que tenen menys a veure amb el full de ruta i més a veure amb una activitat parlamentària, doncs jo crec que contribuirem a desdibuixar una mica l'objectiu real de la legislatura. Ho hem dit, nosaltres vam tenir els nostres arguments per plantejar una esmena a la totalitat en els anteriors pressupostos. Evidentment, si aquests elements no perviuen i tenim al davant el compromís d'un altre tipus de pressupost, d'un altre instrument que al nostre entendre doncs, estigui més d'acord amb els objectius de la legislatura i, per tant, sigui un instrument que vagi a garantir efectivament la ruptura, però també determinats drets socials bàsics, doncs per part nostra tampoc hi ha inconvenient.
Però votar a favor de la qüestió de confiança no vol dir que també es voti a favor de pressupostos. Veurem quin tipus de pressupost i llavors veurem si és sí o no, o si és sí.
Però jo crec que això, des del sentit comú fonamental, qualsevol persona, no?, respondria sí a aquesta pregunta. Jo crec que no hi ha cap partit democràtic del context immediat que diria que votarà uns pressupostos que ni tan sols ha vist. Jo sé que això a vegades es fa molt difícil d'entendre, eh? I ja ho van dir en l'anterior episodi, quan se'ns demanava també si votaríem uns pressupostos que no havíem vist, dèiem, però vosaltres creiem que seria responsable que responguéssim sí o no davant uns pressupostos que ni tan sols hem vist. La nostra responsabilitat és analitzar-los i fer contribucions per millorar-los si s'escau. I en aquesta lògica treballarem i esperem que no situem el país doncs això, no?, en la lògica de si la CUP votarà o no votarà uns pressupostos. Jo crec que davant reptes democràtics com el que tenim al davant, davant d'un objectiu absolutament excepcional, no?, que un país el viu doncs cada moltíssims anys, jo crec que tots ens hem d'alguna manera de situar en el que és important. I si tenim doncs un compromís efectiu, inqüestionable, d'exercici al dret a l'autodeterminació, la CUP no tindrà cap inconvenient per facilitar allò que s'escaigui. Però, en canvi, la CUP no ha vingut a fer processisme, la CUP no ha vingut a fer vida parlamentària ni autonomisme, i per tant serà coherent si el que se li planteja al davant doncs és això.
Anna Gabriel, gràcies per atendre'ns avui per telèfon. Com que estan immersos en aquest procés d'elecció del nou secretariat, quan hi hagi nou secretariat la convidem perquè vingui a l'estudi en presencial, i d'aquesta manera fem una conversa una mica més àmplia.
Perfecte.
Gràcies i bon dia.
Encantada. Vinga, una abraçada.